Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
I com que volem ser educats a la caravana, quan passen gairebé 26 minuts de les 4 de la tarda, volem continuar amb aquesta secció que encetàvem la setmana passada, amb aquest Volem ser educats, un espai on l'educació és la protagonista. Avui parlarem d'un dels temes, però, més temuts per tots els educadors, el bullying. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Es importante, tú sabes lo que pasa, ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van
a Santa Brancón. Y presta atención a la lección, pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé, que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer.
Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado,
ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado.
Doncs sí, us volem parlar del bullying, de l'assetjament escolar. I és que un de cada quatre infants pateix assetjament segons l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar i no és pas un tema fàcil de gestionar ni pel sistema educatiu ni per nosaltres. Però per posar solució al problema, per parlar-ne de tot plegat, jo crec que se n'ha de parlar tot el que es pugui més d'un problema com aquest. Hem de començar, com dèiem, a parlar-ne. És per això que aquest dijous hem convidat avui a la caravana a Natàlia Puyuelo. Ella és secretària de l'associació NACE, no a l'acoso escolar, professora, musicòloga i també col·laboradora en el programa TEI, Tutoria entre Iguales. Natàlia, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
I al telèfon tenim a Meritxell Plana. Ella és responsable de relacions institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Meritxell, què tal? Molt bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, i disculpeu-me que no hagi arribat.
Cap problema, Meritxell, cap problema.
Arribo.
Comencem per tu, Natàlia. I dèiem, n'hem de parlar molt de l'assetjament, no?
I molt bé, perquè són temes que són molt delicats i si no es parlen bé utilitzant les paraules adequades, pot ser molt perillós.
Meritxell, se'n parla poc de l'assetjament?
Estic molt d'acord, se'n parla poc i malament. Se'n parla poc i malament perquè es prostitueix la paraula, no tot és assetjament escolar i això s'utilitza, si està mal utilitzat no ajuda els que ho estan patint de veritat, i se'n parla poc perquè encara nosaltres rebem moltes trucades demanant-nos si allò que està patint el seu fill o filla és assetjament o no és assetjament. Per tant, no queda clar què és assetjament escolar.
Fa ben poc, el passat 7 de setembre, precisament, Meritxell Plana feia un tuit i us el passo a llegir. Deia, bon dia. Serveixi aquest tuit per recordar-vos que per alguns infants avui no serà un bon dia, bàsicament perquè per ells representa tornar a l'infern de l'assetjament. Meritxell.
És així. Quan les vacances escolars a tots ens agraden, però hi ha uns nens que els les disfruten especialment, que són els que estan patint durant tot l'any. I tornar a l'escola, quan se sap que li tornarà a passar, perquè un nen que està patint assetjament escolar té la sensació que sempre li torna a passar. Quan no es fa front al problema, sempre torna a passar. Per tant, hi ha molts nens que tornen a l'escola pensant, desitjant que això no torni a passar, però en el fons sabent que tornen al seu infern particular.
Natàlia, què significa l'assetjament per un criu de què? De 10, 12, 15 anys?
Jo sempre poso un exemple. Si les persones adultes quan patim bullying a la feina ho passem tan malament, i són persones adultes que hem après a gestionar-nos els problemes, que tenim llocs on anar a demanar ajuda, que a més podem agafar una baixa, un nen que no té tota, o sigui, que no sap gestionar, que els pares potser no ho saben, que a més s'ho amaga, que com podem pensar que aquest nen ho està passant? Per tant, jo crec que ara també, a part de què és assetjament i què no és assetjament, perquè jo crec que quan un nen no va feliç al centre hem de fer alguna cosa, també hem de pensar que hem d'actuar des de la primera senyal, no hem d'esperar que hi hagi un assetjament, com potser tothom ho entén, no? Allò que t'han de pagar físicament o has d'arribar amb cinc blaus, no, és que en el moment que el nen li estan dient gordo cada dia, a la seva vida això tindrà una repercussió.
Entrem aquí, Natàlia, què és assetjament?
Mira, nosaltres a l'associació el que diem és que l'assetjament és com una escala, que comença primer doncs, amb una mala mirada, no? Aquest típic de senyo que m'ha mirat mal, fins després doncs, els mals noms o després un insult, i de mica en mica van pujant. I si no aturem aquest assetjament o aquesta mala actitud, digue-ho com vulguis, des del primer esglaó, clar, aquest esglaó, si no es para, va pujant. I no només que va pujant, sinó que va deixant allà un pozo que és molt perillós, perquè després, clar, òbviament pot desenvolupar una sèrie de trastorns i que no cal que sigui trastorns, però és que aquell nen ja... Hem de tenir en compte que del 0 al 5 o del 5 als 10 el nen és una esponja i que allò queda escrit a foc en el cor o en l'ànima o en les emocions d'aquella persona. Per tant, contra abans se comenci a actuar, millor. És que ningú té dret de ficar-se amb un altre nen.
Ara tornem a parlar amb la Meritxell Plana, que la tenim al telèfon abans, però ens parlaves d'edat. A quina edat pot començar l'assetjament?
Nosaltres a l'associació hem vist assetjament des dels 5 anys. 4-5 anys.
4-5 anys?
Sí, que el nen potser no és conscient de que està fent un assetjament escolar, vale, però que el nen que rep totes aquestes males actituds va infeliç al centre i que per nosaltres és un assetjament escolar perquè no es fa cap acció al centre. Perquè jo ara mirant les notícies d'aquests darrers dies amb aquests dos casos, havia una cosa que m'ha fet molta atenció, que deia que el col·legio, per exemple, en referència a Sarai, una noia de Saragossa, que deia que el col·legio defiende haver prestado especial atenció a l'alumne. Clar, jo pensava, a l'alumne i a la resta? Què passa? Que com l'alumne se la veu trista, jo què sé, qualsevol cosa d'aquestes, el problema és de l'alumne, però és que no ens en podem oblidar del context. Que la gent que està al seu voltant tampoc ha denunciat això. Que el denunciar sembla que sigui de xivatos i no d'herois. És això el que hem de començar a canviar.
Ens deia la Natàlia que tot comença per una petita cosa, com és que no sé quin nen m'ha mirat malament, no sé quina nena m'ha dit tal cosa que sembla molt petita. Meritxell, hem de parlar i hem d'erradicar ja allò tan típic de... No, és que el teu nen és molt sensible.
Bueno, és que... Aviam. Aquí hi ha molts factors que s'ajunten, perquè sí que és veritat que l'assetjament comença amb coses petites, igual que la violència de gènere, ningú s'imagina que comenci amb una pallissa, no? Comença abans, això és evident. Però hi ha d'haver-hi darrere la voluntat de fer-ho. Si no s'aprèn que darrere hi ha una voluntat de sotmetre algú altre, doncs probablement estarem parlant de violència. I la normalització de la violència ens acosta a l'assetjament. Però normalitzar la violència no és assetjament en si mateixa. Per això és important saber el que és i el que no és assetjament. I l'assetjament és una forma de violència reiterada on un o un grup exerceix una violència, ja sigui física, psíquica o emocional, contra un altre, i aquest altre té la percepció que aquesta violència no pararà mai i no se'n pot en sortir. I lligant una mica amb el que es deia, que sí que ho deia molt bé, és que el grup té el poder d'erradicar la violència. Si no normalitzem la violència no es dona a l'aula. Però no es pot deixar passar per alt. No es pot deixar passar per alt excusant-se amb que el nen és un flojo o que és massa sensible. Perquè igual que el nen que és flojo i és molt sensible pateix, també pateix l'agressor, que té aquesta eina per lluitar contra la seva pròpia inseguretat. I aquí també un dels problemes que tenim és que l'assetjament sempre el tractem des de intentant simplificar-lo, on hi ha uns agressors i una víctima, i que només pateix la víctima. No, aquí ens estem equivocant. Els agressors que ens trobem d'adults són agressors que no s'han tractat quan eren infants. I aquí és el problema. I aquest és el problema. Això per una banda. I totes aquelles famílies, m'agradaria dir-ho ja que em dones veu...
Sí, tant.
Totes aquelles famílies que es pensen que el problema no va amb elles, no? Perquè hi ha moltes famílies que, com que no són ni víctimes ni agressors, no van amb elles. Que sàpiguen que el nivell educatiu de l'aula disminueix quan hi ha agressions a dins de l'aula, quan hi ha violència a dins de l'aula. Perquè els nens estan a l'aula i estan aprenent altres coses que no són els coneixements que s'han d'aprendre. O sigui, al final l'assetjament, quan nosaltres diem des de l'associació que l'assetjament és cosa de tots, és que és cosa de tots. És que no podem simplificar i dir, ah, no, és que això només és dels nens que, pobrets, són sensibles. O d'aquells que no saben o que tenen Asperger. O que, no, estem barrejant conceptes. No, l'assetjament és el que és i la violència ha de ser tolerància zero a la violència. I, per aquí. I això es requereix a tothom.
Esteu posant a debat temes interessantíssims, com per exemple ara Meritxell Planà, que ens deia no hem de separar moltes coses, s'ha de parlar amb molta propietat d'això, s'ha de fer un debat molt, molt rigorós. Jo crec també que hem de separar moltes coses i hem de separar la víctima, l'agressor, els adults, el centre escolar en aquest cas. Parlem de cada cosa i de com ha d'actuar cada persona en aquest cas. Per exemple, parlem primer de la víctima. Si un nen, si una nena està començant a patir bullying, Natàlia, què és el primer que ha de fer?
Demanar ajuda. I és una de les coses més complicades que han de fer. Perquè primer de tot es creu en tot el que li diuen, per tant té una autoestima baixíssima. S'ha de pensar que aquesta persona ja ha lluitat tot el que podia lluitar i ara ja està enfonsada. Per tant, demanar ajuda. Normalment l'ajuda qui se li demana? Doncs normalment els amics, però si els amics, perquè és un nou centre i no ajuden, doncs és molt complicat dir-los als pares. Els pares ja tenen la seva preocupació o el que sigui. Hem d'intentar establir, i és complicat, però molta comunicació amb els nostres alumnes, amb els nostres fills i filles i entre els nostres companys de la classe. Jo crec que ha de ser molt important que des de les tutories tota aquesta educació emocional de respecte es treballi. Jo quan veia el cas aquest del pobre nen de Mallorca, l'Izan, que li cantaven de tot i més, jo pensava, però, ostres, i no se senten malament. Quina educació estem donant als nens perquè ells siguin capaços de cantar tot això i no sentir-se malament? Em fa mal veure tot això.
Parlàvem del que és el que ha de fer un infant i ens deia la Natàlia, primer de tot, i costa molt, demanar ajuda. Meritxell, per què costa tant demanar ajuda?
Bueno, costa molt perquè et sents sol i perquè tens la percepció que ningú t'ajudarà i que ningú pot acabar amb aquest problema. Perquè saps, i també saps una altra cosa, que és que els altres, els teus companys, porten temps sabent això. Mm. Quan l'assetjament és una realitat, ja s'està donant des de fa molt de temps. Com bé deia la companya, això és progressiu. Llavors, l'infant, quan ja necessita ajuda, quan ja és conscient de que allò li fa mal, quan, és que fa temps que ho està patint. I ella sap que hi ha hagut gent que ho ha vist i no n'ha fet res. I llavors ell assumeix la seva part de culpa dient, bueno, és que jo hauria de ser més fort. Mm. I llavors, que entres en una dinàmica de que ells se senten desprotegits i, per tant, aquí vols demanar-li ajuda, si no passarà mai res.
I entren a la roda de m'ho mereixo, no? Segurament tenen raó, m'ho mereixo, no valgo res... Exacte, llavors, clar, treure aquest nen d'aquest pou costa després moltíssim. Per això nosaltres des de l'associació sempre diem que hem d'actuar des del primer esglaó. Perquè ningú sap la pica que té el del costat. I, per exemple, la meva pot ser molt dura en uns aspectes i molt fineta en uns altres. I això s'ha de respectar sempre.
Començava avui parlant d'assetjament, de bullying, i presentava la Natàlia Puyuelo, secretària de NACE, de No a l'Acoso Escolar, i la Meritxell Plana, responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar, i ho feia amb aquesta cançó.
Importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo, se buscan...
M'agradava molt aquesta cançó que hem triat avui en aquest programa per parlar-ne. És una cançó que em va fer el Langui precisament per denunciar l'abús escolar, per denunciar aquest bullying, perquè parla precisament, i la Meritxell ho deixava molt clar, parla precisament de l'entorn, dels companys de classe. Quan el Langui diu valientes, no li està dient que també, a la persona que pateix el bullying i que ho ha de dir, que també ho fa i també ho diu, sinó els està dient, nanos, sigueu valents i si veieu una situació de bullying, denuncieu-la, digueu, pareu, erradiqueu allò, perquè si no anirà més. Això és el que està dient el Langui i és el que deies, Meritxell, que l'entorn és importantíssim.
Sí, nosaltres quan anem a fer xerrades a les escoles, el primer que diem és, vosaltres teniu el poder, imagineu-vos, nens de 9, 10 anys, dir-los que tenen el poder de penjar un rètol a la seva classe, a la seva aula, dient free bullying, lliure de bullying. Això ho poden fer ells, tenen el poder. Per què? Perquè són els observadors. Ells són els primers que detecten que hi ha algú que està patint a l'aula. El que passa és que miren cap a una altra banda. I això sí que és un tema d'educació, això és veritat, perquè a casa, i també quan fem xerrades amb els pares, també els hi fem aquesta punteta, no?, de quants pares hem dit, bueno, si hi ha un embolic i hi ha una baralla, tu no t'hi fiquis. Mm. Això ho fem tots els pares. Jo m'hi poso, jo ho he fet. Però el fet de no m'hi fiquis no vol dir, no s'ha d'entendre literal. No t'hi has de ficar a posar la cara per un altre, però sí que pots demanar ajuda per un altre. Això sí que ho pots fer.
Natàlia, parlàvem de la importància de l'entorn, eh?
Totalment d'acord. Ja no només en l'entorn del centre, sinó de metges, de sociòlegs, de psicòlegs. Jo l'altre dia parlava amb la presidenta de l'associació, Carmen Cabestany, que, per exemple, deia amb l'exemple aquest de el nen que sempre té mal de panxa els diumenges i va al metge. I el metge, clar, el metge doncs, té un nen davant seu, doncs li recepta una aspirina o el que sigui. Uh-huh. Llavors, què passa? Que no associen que aquest nen té mal de panxa perquè està psicomatitzant uns nervis o el que sigui perquè té por d'anar al centre. Per tant, jo crec que també és això, no? Que hem de formar-nos tots una mica en la qüestió d'assetjament escolar perquè fa por parlar d'això. I jo també això ho veig molt en els centres, no? Dius, jolines, que en el meu centre no volem dir que té assetjament escolar. I jo penso, ostres, a mi em faria molt de mal ser mare, portar el meu nen a un centre on jo sé que hi ha assetjament escolar on hi ha una denúncia sobre assetjament escolar i que ningú fa res i que a sobre diuen que no hi ha assetjament escolar. Si no comencem a dir que hi ha assetjament escolar i que posarem les eines per arreglar l'assetjament escolar, què volem arreglar aquí si el primer que es diu sempre és no, això no és assetjament escolar, és una altra cosa. Però assetjament escolar no és. Dius...
Us heu trobat, Natàlia, amb centres que hagin volgut amagar algun cas d'assetjament per la seva pròpia reputació?
Sí, més d'un i més de dos i més de tres. Costa molt dir que aquest centre té assetjament escolar.
Per
costa
tant, molt. Manca molta feina per ajudar d'alguna manera també els centres escolars a fer-hi front a un cas o a casos tan bèsties com aquests d'assetjament escolar.
Sí, han hagut igual de bèsties, i que a nosaltres ens consta, ara no sé en quin punt estarà, abans de l'estiu em consta que encara continuaven dient que no hi havia assetjament escolar.
Meritxell, el que li preguntava a la Natàlia, encara em manca molta feina de cara als centres escolars?
Mira, manca molta feina. Abans parlaves de si coneixíem un cas de que un centre escolar amagava la realitat. Jo sóc la primera, aquí estic, parlant del meu cas.
Volia parlar del teu cas, volia fer-ho després, però vaja, ja que el treus, sí, parlem.
Ja està. Jo fa 10 anys, gràcies a Déu, i tots n'hem sortit bé, però fa 10 anys que vaig patir-ho i l'escola ho va amagar a sota la catifa. Sé que encara hi ha escoles que ho amaguen a sota la catifa i amb resultats bastant més durs que el meu ha acabat bé. I som plenament conscients. De fet, nosaltres estem intentant parlar doncs amb autoritats perquè l'escola realment assumeixi la seva responsabilitat social i que aviam, que en principi té una responsabilitat civil de garantir el benestar de l'infant que deixes en el centre. I llavors ningú pot escudar-se dient que això no passa en el seu centre. Això no pot passar. Això no pot passar.
Parlàvem de les víctimes, les persones que pateixen bullying, parlàvem dels centres escolars, parlàvem de l'entorn i el bullying, i la persona que fa aquest bullying. Com hi hem d'actuar amb ella, Natàlia?
Bueno, és una mica també el que deia la Meritxell, no? Aquesta persona fa les coses perquè no està bé i perquè no és conscient. Aquesta persona també necessita un acompanyament i sobretot doncs, una mediació i un acompanyament per dir-li t'estic ensenyant o t'he d'ensenyar com t'has de comportar per no fer mal, perquè la teva actitud fa mal. I normalment quan fan això és perquè tenen per dintre alguna cosa, que estan inquiets, que estan nerviosos, que no tenen ben gestionat. Doncs s'ha d'acompanyar també aquests alumnats. Fins i tot més, és un dia, perquè els que són assetjats. I a més, fixa't una cosa, quan hi ha un assetjament al centre, aquí es castiga doblement, a l'assetjat. Perquè és a qui se li... se li canvia de centre, no? I és una mica el que... o se li canvia de classe, o és una mica el que és diferent, quan és ell que hauria d'estar molt més recolzat.
Uh-huh. Meritxell.
És així. Nosaltres el que diem és que els pares, tots els pares que hem tingut un fill víctima d'assetjament escolar, hem buscat solucions a nivell de terapeutes, psicòlegs, pedagogs, que ens han ajudat a fer front a aquesta situació, i hem vist la mancança, perquè també els nostres fills han tingut alguna mancança a nivell de comunicació, a nivell d'obertura, a nivell d'acceptar els límits dels altres, no? I no posar els seus propis límits en el mal que li fan els altres, no? Tot això és una mancança que té la criatura que pateix assetjament escolar. Però de cares al que està agredint aquest infant o aquest adolescent o aquest nen, qui se'n preocupa? Perquè clar, si tu els dius als pares que aquest nen està patint això i està exercint aquesta violència, els pares normalment no ho entomen. Primer que no ho entomen com un problema, moltes vegades, seu, sinó és un problema dels altres, i després ningú se'n preocupa de que aquest nen, quina és l'evolució que pateix. Hi ha molts nens que van de centre en centre siguent assetjadors aquí, assetjadors allà, assetjadors allà, i a nivell d'inspecció, doncs, com que no hi ha un seguiment d'aquest cas, perquè si no hi ha la queixa, passats 6 mesos no se'n fa res, doncs queda, doncs, bueno, amb un expedient net, quan és una persona que té alguna mancança i que ningú s'està preocupant d'ell.
Tu, en el teu cas, ja que ens l'exposaves, Meritxell, jo crec que fora d'abús i n'hem d'explicar moltíssimes coses referent al bullying, ho deia a l'inici, i per tant vull fer-ho d'aquesta manera i fins on tu vulguis explicar, Meritxell, però en el teu cas has pogut entendre, has justificat d'alguna manera la persona que assetjava el teu fill?
Bueno, justificat...
És que no sé com dir-ho, Has trobat el per què?
T'entenc. Jo sóc de l'opinió que de totes les experiències, uh-huh, només serveixen si en treus un coneixement i un aprenentatge. Si no, no serveixen de res. Llavors, en el nostre cas, has de fer un acte de... Bueno, passes per moltes fases, eh? Uh-huh.
No és fàcil, clar, no és fàcil.
Després de 10 anys, ara puc dir coses que fa, quan havia acabat de passar, no passaven, no? Uh-huh. I volia justificar-ho dient, bueno, però és que aquest nen, és que els seus pares no li deuen donar el que ell necessita, no li deuen posar límits, és que aquest nen, és que no sé què, no sé quantos... Clar, només poses el foco en l'altre. Amb els anys també aprens que el foco també l'has de posar en el teu, i això és un exercici molt difícil. No justifica el que està fent a l'altre, perquè això no ho pots canviar, però sí que intentes donar-li sentit allò que tu pots millorar del teu, no? Que al final és el que et preocupa. No ho justifiques, però sí que entens que el bullying comença com un accident. No hi ha la voluntat real de fer mal a algú. El que passa és que fent mal a algú et fa sentir millor. Això és el que sent l'agressor. I llavors això es converteix en algo molt tòxic. I les relacions tòxiques són l'ordre del dia dels adults, no? Pues les hem interioritzat i les hem normalitzat. Llavors, per això jo crec que l'únic que pots treure d'això és que els teus, és a dir, el teu fill, que en aquest cas és la víctima, li has de donar les eines necessàries perquè no caigui en la submissió en una relació tòxica. I ja està.
Mireu,
és això.
Mireu, la setmana passada ens llevàvem amb una notícia que és d'assetjament. Jo tinc moltes preguntes sobre aquesta notícia, ens llevàvem amb aquesta notícia. 10 anys de presó per un home que va provocar el suïcidi d'un menor l'any 2016. Aquest home va assetjar el menor de 17 anys per WhatsApp. Moltes vegades ens centrem, Natàlia, per exemple, en l'assetjament escolar, però l'assetjament va més enllà de les portes d'una escola?
Si parlem d'assetjament escolar, l'assetjament escolar és centre d'iguals. Uh-huh. Per tant, suposo, i tant que hi ha un altre tipus d'assetjament, no? Uh-huh. Des del sexual fins al que vulgueu. Però si parlem d'assetjament escolar, ha de ser entre iguals.
Uh-huh. Dèiem, suscitava moltes preguntes una notícia com aquesta, i ara em direu, ai, les dels cops. Quin paper hi prenen les xarxes socials des de que tenim xarxes socials pel que fa a l'assetjament escolar?
Bueno, tot s'ha augmentat moltíssim, no? Perquè l'assetjament abans es quedava al centre, i ara surt del centre, i no només surt del centre, sinó que tens dintre de casa teva tan aviat com obres una xarxa social.
i també ens hem trobat aquests casos que doncs, obren perfils amb identitats falses de persones, amb números de telèfons, amb fotos, amb coses d'aquestes, que clar, una nena se sent envaïda quan comença a rebre centenars de missatges, de correus electrònics, és que tot costa molt més d'aturar.
Hem de parlar també de ciberassetjament, Meritxell?
Clar, el ciberassetjament és l'assetjament que surt de l'aula, diguéssim. És, bàsicament és aquest, és el que es produeix, com bé deia la companya, a fora de l'àmbit escolar. El que passa és que té un punt d'inici moltes vegades en l'àmbit escolar. I això no vol dir que el que és agressor en l'àmbit escolar sigui l'agressor en les xarxes socials, perquè normalment es canvien els rols. També existeix, és a dir, el que és assetjat a l'escola es converteix davant de l'anonimat que li permet la xarxa en assetjador i es venja, diguéssim, d'això. Per tant, és que al final el problema que tens és que estàs normalitzant la violència, sigui pel canal que sigui. Jo vull dir una cosa, que nosaltres parlem de, com que som de ciutat, bueno, almenys jo, parlem d'assetjament i ciberassetjament, no?, com si fossin dues coses diferents. I a mi m'agradaria parlar que la gent que viu en un poble, el seu ciberassetjament és l'assetjament escolar, clar, perquè ells viuen a l'assetjament totes les hores del dia, perquè en un poble, fora de l'aula, estàs a la plaça del poble, perquè el casal és a del poble, perquè el moment d'oci és el del poble i sempre es troba els agressors. Per tant, el que nosaltres ara estem descobrint com a ciberassetjament, que és l'assetjament de 24/7, això ha passat, malauradament, en els llocs on la població és més petita i no pots escapar-ne, no?
Ara t'ho pregunto tu també, Natàlia. Abans la Meritxell ens feia referència d'alguna manera, aquesta gestió a que els nanos, els nens, les nenes es fixen molt en el món adult. Al món adult tenim uns problemes d'educació emocional, jo crec, que bestials. La solució, o una de les solucions, ha de passar per una cosa tan bàsica com aquesta, l'educació emocional ja a les escoles, Meritxell?
L'educació emocional és providencial, però no pot haver-hi educació emocional si no es baixen els ràtios, si no es posen psicopedagogs a l'aula, si no hi ha un control exhaustiu de que això a la classe no està passant. Per tant, es posen recursos, però no es posen els recursos necessaris ni on s'han de posar. Aquest és el nostre parer. El professor pot fer educació emocional, evidentment, però clar, l'educació emocional comença a casa, Llavors, anar a l'aula és on el que fas és confirmar si la teva educació emocional de casa és la mateixa que passa al del company. I aquí hem d'entendre que la diferència no és un problema, sinó és al revés. La diversitat i la diferència ajuda a entendre millor el món. Això és una cosa que hem de fer els pares primer, les escoles després, i sobretot l'administració posant recursos necessaris, que no els posa.
Natàlia, t'ho pregunto diferent, Una de les frases que he pogut llegir, que dius en alguna entrevista, és que la millor manera d'erradicar l'assetjament és prevenir-lo. Com ho fem, això?
Per mi és no deixar passar del primer esglau. És tal qual. Jo sóc mestra i jo a les meves aules és que no permeto ni una mala paraula, ni una mala acció, i si no que m'ho expliquin, i si estem enfadats ho parlem, i prefereixo parar, si venen esbarats del pati prefereixo parar la classe 10 minuts, arreglar el problema entre tots i intentar solucionar-ho d'una manera constructiva per donar exemple, perquè així d'aquesta manera els estic també ensenyant a com solventar i gestionar els seus problemes.
El que ens deia la Meritxell, però hi ha recursos per fer això?
Hi ha recursos, hi ha molta voluntat, però hi ha poca formació, hi ha pocs recursos i fa falta molt coneixement de tot això.
Natàlia Puyolo, que avui ens acompanya a l'estudi de Radio Estel, ella és secretària de l'ANACE, no a l'acoso escolar. Deixa'm preguntar-te com treballa l'associació.
Com treballa l'associació? Doncs intentem estar a tots els francs, fem formació, fem intervencions als centres. Ara, durant el mes d'octubre, el que farem serà presentar el decàleg contra l'assetjament escolar al Parlament. Bueno, intentem fer totes les accions que podem.
Meritxell Plana, responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Et faig la mateixa pregunta, com treballa la vostra associació? Què és el que feu?
Mira, nosaltres el principal que fem és acompanyament a les famílies, perquè les famílies són les que poden i volen fer coses perquè se senten implicades. Després també treballem per les escoles, intentant oferir-los recursos, intentant fer xerrades a les aules, xerrades i tallers de sensibilització, d'aprendre quina és empatitzar la diferència davant de la diferència, i és una cosa que els mestres agraeixen i les escoles agraeixen enormement. També estem treballant amb institucions públiques com Mossos d'Esquadra, com les AMPAs, les AFAs, perquè ells són també, diguéssim, els que tenen voluntat de que això canviï. I aquí és on ens trobaran. Sempre estem allà on podem fer falta. A mi em va anar bé fa 10 anys aquest acompanyament, i aquest acompanyament és el que jo dono als altres. I ha de ser, és una manera d'entendre que el patiment es pot acabar. Quan ajudes a un altre, ja està, és així.
Ara sí, per acabar, us faig la mateixa pregunta a totes dues, Meritxell, abans ens parlaves de recursos i que falten molts recursos, la Natàlia ja estava d'acord que falten molts recursos per fer-hi front a tot plegat, i jo pensava, la primera passa per erradicar-ho d'una vegada per totes un problema com aquest és canviar el món dels adults perquè pugui canviar el món dels nanos?
Jo crec que el món dels adults no el canviarem. O sigui, no el canviarem. Només se senten apel·lats a fer el canvi quan veus el patiment en el teu fill. Per tant, és molt difícil canviar el món dels adults. El que sí que pots fer és educar emocionalment en la diferència, en el respecte a la diferència, en no normalitzar la violència, i només així tens l'esperança de que el món canviï.
I a vegades els fills acaben educant els pares, que això també ho hem vist.
Això també passa, eh?
Home, no?
Sí.
Que els fills acaben educant els pares a dir no, això no es fa així, o el col·le ens ha ensenyat això, o això ens han dit què?
Natàlia, deies... Ai, Natàlia, perdona, Meritxell, deies sí, clar, eh?
Sí, clar. No, sí, clar, perquè al final els nens són els que viuen en primera persona el que està passant. Són els nens els que a vegades són els primers que diuen al seu pare, bueno, no facis aquest comentari. Això ho veiem. Perquè l'assetjament no només passa a l'escola, eh? O sigui, en els àmbits esportius també hi ha, i per això la Fundació del Barça també treballa en això.
Aquesta és una altra, en parlarem un altre dia, però aquesta és una altra. Dels camps de futbol, de tennis, del que sigui, on hi juguen les criatures i on són els pares, i a vegades es comporten més com una altra espècie, deixem-ho així. Meritxell Plana, responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Un plaer parlar amb tu avui a la caravana sobre un tema tan seriós com aquest. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per tractar el tema que ens fa falta.
2 minuts i ja arribem a les 5 de la tarda. Natàlia Puyuelo, secretària de NACE, no a la cosa escolar. Moltíssimes gràcies per ser avui als estudis de Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres, cada moment, deixem aparcadet a la caravana, uns minutets, per donar pas als serveis informatius d'aquesta casa, amb Pere Juventí Balcells i Carla Boigues, i de seguida tornem amb molts més temes a la caravana. Va, fins ara. Tiro yo para clase, no es justo que a mi compañero esto le...